Andorra Actualitat, edició vespre, amb Jordi Lorente.
Aprofitem la mitja part d'aquest partit de l'Eurocup entre el Zenit de Sant Petersburg i el Morabanc per explicar-vos el més important del dia. En aquesta estona parlarem de diverses qüestions. Ara ho resumim tot plegat. Comencem.
Ràdio Nacional d'Andorra. Serveis informatius.
El funcionament de la nova màquina de segellat electrònic, anomenada DIVA, està funcionant a ple rendiment a la duana espanyola. Aquest nou sistema ha fet, per cert, aflorar també molts residents que fiscalment encara figurava que vivien a Espanya. En parla Beatriz González, tècnica d'Hisenda de l'Agència Tributària.
Por distintos motivos, por control aleatorio de la mercancía, o porque digamos que nuestro sistema figura como un posible residente en territorio español. La mayoría con estos circuitos rojos tiene un domicilio fiscal incorrecto, aún en territorio español. Entonces, como me comenta que muchísimos viajeros están yendo a la CEU, a la agencia tributaria, es porque compete al órgano de gestión realizar este cambio de domicilio fiscal.
Per cert, l'agència tributària pensa que per a les empreses espanyoles també haurà implicat un augment de vendes.
Sobre todo hemos notado un incremento tras la eliminación de la medida de los 90,15 euros que antes pedíamos que fuera lo mínimo para poder efectuar este trámite del tax free. Con el DIVA, la parte positiva es que se agiliza muchísimo más, dado que hasta ahora el sellado manual, pues sí que había un mayor número de cola.
15 maltractadors han seguit el programa de rehabilitació que ofereix el Ministeri d'Afers Socials per lluitar contra la violència de gènere. La majoria ho han seguit de forma voluntària. 3 han estat derivats pel Departament de Protecció a la Infància en ser detectats els problemes a través dels fills i un per la justícia. Precisament, un dels aspectes que s'ha de treballar a la Comissió Nacional de la Violència de Gènere, que ha celebrat la segona sessió de l'any, és potenciar aquesta mesura des de l'àmbit judicial. En parla el ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot.
No cal cap modificació legal per poder implementar aquests programes i, de fet, el marc conceptual i detallat d'aquest programa ja existeix i, per tant, del que es tracta doncs, és que els propis batlles i magistrats en prenguin consciència i imposin el seguiment d'aquest tipus de programes i després nosaltres també estem fent tota una sèrie d'accions de sensibilització perquè voluntàriament persones doncs, que han comès, per exemple, agressions sexuals o actes constitutius de violència de gènere acceptin voluntàriament també de sotmetre's a aquests programes.
La comissió també ha donat llum verda als protocols per actuar en casos de violència de gènere a les escoles i instituts i als punts joves dels comuns.
No, que a més, quan aquesta violència de gènere té lloc en el col·lectiu jove, és doblement preocupant perquè, en definitiva, són les noves generacions, no? I, per tant, doncs, són les que, en certa forma, ja han d'incorporar, diguem, una mentalitat i un missatge d'erradicació absoluta de la violència de gènere.
Liberals d'Andorra assegura que les converses perquè progressistes SDP s'integrin a les llistes conjuntes amb el Partit Socialdemòcrata a les parròquies responen a la voluntat de trobar enteses àmplies i no han de malmetre la feina feta. N'ha parlat el conseller del grup liberal, Ferran Costa.
Penso que totes les formacions, de manera clara, han optat per deixar de banda els personalismes. No s'ha negociat res. S'ha fet una reunió preliminar per veure si es poden arribar a enteses més àmplies. I prou.
En el tram final de la legislatura, Costa ha criticat com s'han fet les coses al Consell MDA. Diu que el corró demòcrata ha abocat una feina precipitada.
Hem fet lleis a pedaços i hem fet lleis malament i hem fet lleis que no responen a la necessitat dels ciutadans perquè no s'han fet amb la prudència, amb la cautela i amb la pausa necessària.
I on s'instal·laran les oficines d'Andorra Telecom i els dubtes sobre la legalitat de les tasques d'alguns càrrecs de relació especial són les dues preguntes orals que el grup socialdemòcrata farà a la sessió de control del dia 23 de gener. I us expliquem que avui està de visita el president del Parlament de Montenegro, Ivan Brajovic. La col·laboració en matèria de turisme o innovació tecnològica i l'intercanvi d'opinions entre dos petits països que es troben en negociacions amb la Unió Europea han estat alguns dels eixos de la seva visita i trobades, per exemple, amb el seu homòleg andorrà o també amb el cap de govern o la ministra d'Afers Exteriors. Per cert, Brajovic vol impulsar una trobada econòmica entre els petits estats, aprofitant la disputa dels Jocs de Montenegro. I la pacient operada de la cama, que no era, es querellarà també contra l'anestesista, qui considera coautora del delicte de falsedat documental. Les querelles criminals contra el traumatòleg i l'anestesista estan preparades i llestes per ser presentades. Jasmina Canedo.
La pacient que va ser operada de la cama contrària es querellarà finalment també contra l'anestesista que va participar en l'operació. Segons l'advocat de la dona afectada, la facultativa signa, juntament amb el traumatòleg, el consentiment informat amb la signatura falsificada de la pacient, una falsificació que confirmarien dos peritatges cal·ligràfics que consten a l'expedient que el SAS ha lliurat a la Fiscalia. La decisió de presentar aquesta segona querella pel cas s'ha pres després que la defensa de la pacient hagi tingut accés a aquesta informació de la direcció de l'hospital. L'advocat ha explicat que consideren l'anestesista coautora de la falsificació. Pel que fa al possible delicte de danys que s'atribueix al traumatòleg, s'està mirant quin seria el seu grau de participació. Segons la defensa de la pacient, el traumatòleg sabia que operava la cama contrària a la inicialment prevista, una decisió que va prendre en començar l'operació. Les querelles criminals es presentaran de manera imminent.
La manca d'informació per als afiliats i la gestió dels volants de desplaçament per als declarants són les principals mancances que ha posat de manifest el segon baròmetre de satisfacció dels usuaris de la CAS. Amb tot, un dels aspectes que continua amb la necessitat de millora és el de la informació als usuaris. Tot plegat, tot i que s'ha incrementat el que és la pràctica de la pàgina web, l'ús d'aquesta o la implementació de la figura de l'administradora social per ajudar persones més desfavorides. En parla David Caubet, és director de comunicació de la CAS.
En passat ens deien que la informació que donàvem era poca i a vegades faltava una mica de qualitat. Això ho hem treballat i s'ha millorat, és a dir, pensem que donem molta més informació per més canals i la informació que rep per part dels usuaris que reben l'entenen millor i pensen que és de més qualitat. El que sí que és cert aquest any que ens diuen que ha baixat una miqueta o que no veuen empatia amb aquesta informació.
A més, l'enquesta constata que només el 20% dels usuaris coneix qui és el Consell d'Administració de la CAS i quines funcions fa. En torna a parlar David Caubet.
El Consell d'Administració de la CAS és l'únic on poden votar tots els treballadors del país. És a dir, aquí no importa la nacionalitat, és a dir, si ets un treballador o ets una empresa o ets un pensionista de la CAS, pots votar i pots votar els seus representants. Llavors, important que la gent participi i ens agradaria que aquesta xifra fos molt més elevada.
L'anomenat grup de treball franco-andorrà sobre transició energètica ha finalitzat les seves reunions i, com a resultat, ha presentat una quinzena d'empreses gales interessades a desenvolupar projectes concrets a Andorra. Hi ha societats que volen crear instal·lacions fotovoltaiques a Andorra i d'altres que aposten per la biomassa i les xarxes de calor, entre d'altres. N'ha parlat la ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvo.
Hem vist que hi havia interès i coneixements interessants al costat francès pel que fa a la gestió de la biomassa com a font d'energia, perquè creiem que aquest projecte s'ha de dinamitzar des de les institucions públiques.
D'altra banda, experts de tot el món es troben a Andorra per debatre els reptes de la innovació al Principat. L'iniciativa està organitzada per Actua i es vol avançar en l'objectiu d'assolir un país que funcioni de manera més eficient i sostenible. Així, hi ha representants d'entre altres ciutats, com per exemple Boston, Barcelona, Hamburg o la capital de Taiwan, Taipei. Precisament, un expert taiwanès, Phil Tin, parla d'aquestes innovacions.
Pots començar per fer alguna cosa física i llavors pots concloure que també hi ha d'altres maneres de contribuir al projecte. L'exemple és un projecte de tricicle a Taipei.
I avui han presentat la temporada de música i dansa a Andorra la Vella Morabanc. De fet, ja fa un quart de segle que se celebra i enguany hi haurà una selecció del que l'ha fet característica. Per exemple, l'aparició del baix baríton Brian Terfel, la veu del jazz Stacey Kent o les estrelles del ballet de l'Òpera de París. De fet, dijous que ve, una secció de corda i piano de la Royal Concert Gobo d'Amsterdam oferirà un programa entre Mozart i Mahler, que va ser-ne el director. Serà el 24 de gener. En parla el director artístic de la temporada de música i dansa, Josep Maria Escribano.
La Quarta Simfonia de Mahler és una gran obra orquestral, simfònica, de grans dimensions, però aquesta vegada la fem reduïda, que es pot perfectament fer en el nostre escenari. L'últim moviment de la sinfonia, sentireu una soprano, que formava part del món de Mahler. Mahler va comptar sempre molt amb el cant. No totes les sinfonies hi ha veu, però en aquesta en particular, que és la quarta, hi ha una soprano en l'últim moviment de la sinfonia.
Les entrades, per cert, ja són a la venda. Una petita pausa i tornem.
Andorra Actualitat.
Escolta la ràdio, entretén-te amb ella, deixa que Ràdio Nacional d'Andorra t'acompanyi on vagis. Ràdio Nacional d'Andorra, la teva ràdio, sempre al teu costat.
Els dimarts, a 6:15 de la tarda i a Ràdio Nacional d'Andorra, ens visita el prestigiós mèdium i vident francès Dimitri Delfonge. Cada setmana i en directe tindràs l'oportunitat de fer-li totes les consultes que desitgis marcant el 873-700. Entre nosaltres, amb Dimitri.
Ràdio Nacional d'Andorra, el 94.2 de l'FM.
Andorra Actualitat.
Doncs anem acabant aquesta edició de butxaca de l'Andorra Actualitat. Darrer minut per parlar del temps. Josep Tomàs, bon vespre.
Hola Jordi, bon vespre.
Avui temperatures suaus al migdia, fredes al matí. Quina és la tònica per les pròximes hores?
Doncs aquesta propera matinada la situació no ha de canviar. Ha de continuar igual, pràcticament amb unes temperatures potser una mica elevades a l'alta muntanya. Justet doncs, podria gelar i també cap a les zones baixes baixarà una mica més la temperatura. Demà s'espera que el cel estigui al matí força serenat i a partir del migdia comencin a augmentar els núvols. I és que, de fet, s'anirà costant un sistema frontal que ens afectaria a partir de dijous. Demà, temperatures fins al migdia com les d'avui i a partir de les hores, especialment a l'alta muntanya, aquestes temperatures començaran a davallar. Demà, sense precipitacions, esperem alguna nevadeta a partir de dijous i, sobretot, un descens de temperatures que posarà les temperatures, doncs, les normals que tenim en aquesta època de l'any.
Gràcies, bon vespre, Josep.
Bon vespre.
Doncs ho anem deixant aquí. Recordeu, estem a la mitja part del partit de l'Eurocup que disputen el Zenit i el Morabanc, 38-44 pels d'Ivon Navarro. Connectem de nou amb Sant Petersburg. Més informació als flaixos horaris. Fins demà, adéu.
Ràdio Nacional d'Andorra. Serveis informatius.